Sant Cugat a Fons, amb Carme Reverte.
Quan un any acaba, acostumem a fer balanç i quan un de nou comença, tenim la necessitat de plantejar-nos nous reptes, un llistat de noves intencions que en molts casos es queda només en això. Avui revisarem i analitzarem amb especialistes els nostres bons propòsits de cara al nou any. I es presentarem de seguida els nostres convidats. Tenim la Gisela Llobet a l'altra banda del fil telefònic.
Hola, bon dia.
Hola, Gisela, bon dia.
Bon dia.
La nostra psicòloga de capçalera, psicòloga de Pantarrei. També ens acompanya en l'estudi el Jordi Van Campen, d'Esprit Idiomes. Jordi, bon dia.
Bon dia.
La Begoña Samarany, de la farmàcia Santa Maria, farmacèutica. Molt bon dia.
Bon dia.
I el Daniel Usés, que és manager d'Anytime Fitness, del Francesc Macià.
Exacte, no? Anytime Fitness d'aquí al centre.
Bon dia, Daniel.
Bon dia, bon dia.
I avui, doncs, volem parlar de totes aquestes bones intencions que tenim tots plegats quan comença l'any, però abans de tot, i abans d'anar amb la Gisela, anem a escoltar, i ho fem per il·lustrar, aquesta llista de bons propòsits del Sant Cugatenc. Per tant, hem recollit al carrer el que ara us mostrem com a resultat.
Que a nosaltres ens conservi com estem i que així podrem acompanyar els que són més joves que nosaltres.
Començar fent règim i al gimnàs i ja està.
Pues ninguna cosa nueva, mejorar en lo que uno hacía o tenía y como siempre, ir mejorando uno mismo. Però nada especial, nada nuevo.
Pues això, fer règim i anar al gimnàs a veure si ens posem una miqueta d'en forma i caminar una miqueta més que de lo que camino. Vull dir que no, que això no ho faig gaire.
Estudiar, treure'm la titulació ja d'educació infantil.
Bueno, jo em vaig proposar estudiar més, amb més antelació, cosa que no crec que compleixi, perquè ja he posat exàmens i no gaire bé. I també lo típic d'anar al gimnàs i aquestes coses.
Bueno, pues acabar la, primer de tot, acabar la carrera, que ja estic a l'últim any, i res, que anar vagin bé els exàmens i que trobi treball ràpid, a veure.
Doncs la veritat és que no, normalment no penso en bones intencions, però sí que és veritat que aquest any he pensat en intentar comprar menys embalatges per poder reciclar menys, o sigui, reciclar, fer-ho, però tenir menys per reciclar. O sigui, un consum més responsable, diguéssim.
La veritat és que aquest 2016 no tinc cap plantejament nou, o sigui, només seguir com estava. A més, vaig deixar de fumar l'any passat i faig molt esport, o sigui que estic molt contenta com estic, i amb les meves filles, i feliç.
Doncs mira, els desitjos són, bàsicament, fer esport. Personal són fer esport. I així, a nivell més global, ser una mica més solidari.
Per mi, també, de fet, m'he posat també a fer esport, que és molt important, jo crec. He deixat ja de fumar. Sí, vaig ben encaminada i a nivell més global, doncs, potser treballar més i centrar-me a veure que, cap a com vull enfocar la meva feina i tot això.
Pues tenir molta salut, per mi i per tota la meva família.
Jo, que el meu projecte laboral nou funcioni bé.
Doncs, bueno, jo seguir com amb el 2015, que hi he estat molt bé, no he tingut, bueno, cap problema de familiar ni cap enfermedad.
Doncs aquesta és la mostra que hem recollit del carrer i, per tant, alguns dels bons propòsits que es proposen precisament als santcugatencs. Gisela, per què tenim la necessitat de fer això cada principi d'any?
Doncs mira, realment, és una qüestió més de dates, eh? O sigui, al principi d'any és perquè, com que marquem un bon començament d'una nova etapa, sempre està bé que diguem, bueno, fem balanç, no?, una miqueta de com ha anat l'any, de què ens ha sortit bé, de què no ens ha sortit tan bé, i a partir d'aquí volem millorar, val? Millorar en tots els aspectes, no? Llavors, doncs, aquí és on comencen els propòsits. Si ens fixem en tot el que ha dit la gent, ja diguéssim dues coses. Una, que sí que tenien a veure molt amb propòsits, que tenen molt a veure amb l'esforç, no?, dietes, exercicis, estudiar més, té tot a veure amb l'esforç, i una altra són desitjos, no?, que també podem fer coses, perquè aquests desitjos es facin realitat, que em vagi bé el projecte de feina, que trobi feina, que hi hagi salut, val? I això entraria més en la part de desitjos. Jo crec que és bàsic per la motivació i per continuar endavant que la gent es plantegi justament tenir nous propòsits per l'any següent, no? I això és molt positiu, evidentment.
I com ho hem de fer? Perquè em sembla que massa bé no ho fem, perquè ens posem tota una llista que és inabastable. Com ho hem de fer perquè no se'ns quedin les coses a mitges?
Aquí hi ha dues coses molt importants. Una, com regulem les nostres expectatives, val? Hem d'entendre, i això és superimportant, de que som com som, val? Hi ha coses que evidentment podem millorar, però sí que tenim, quan ens plantegem els nous problemes, hem de tenir en compte la nostra manera de ser, si som persones doncs, potser més despistades, més inconstants, si som persones que estem més enfocades a reptes, si ens motiva més una cosa més a curt plaç i no pas a llarg plaç, i tot això ho hem de tenir en compte perquè moltes vegades ens marquem fites molt a llarg plaç, amb unes expectatives molt altes, i això és el que fa que després siguin molt més difícils de complir, no? Llavors, si tenim en compte com som nosaltres, quin és el nostre punt de voluntat, quin és el nostre punt d'esforç, i les expectatives que ens marquem són expectatives bastant realistes, bastant a curt plaç, bastant, diguéssim, tangibles, és molt més fàcil que llavors aquests propòsits i aquestes fites acabin fent-se realitat.
Mm-hmm. Per últim, entre els reptes ens proposem, segurament tots, encara que no ho diem, ser millors persones, ser més solidaris... tenim un sentiment de culpabilitat, d'alguna manera?
Bueno, hem de partir de la base que vivim en una societat una mica més individualitzada, val? Les societats més col·lectives doncs, entrarien més en cultures com la xinesa o la d'Amèrica, a la de Sud-amèrica, no? Nosaltres vivim en una cultura una miqueta més individualista. Llavors, dintre d'aquesta individualitat, ens donem compte que quan ens proposem a fer propòsits més col·lectius, primer, ens sentim molt millor, i segon, una altra de les coses que ens passa és que, a part de sentir-nos millor nosaltres mateixos, col·lectivament també funcionem millor, perquè no deixem de ser éssers socials, no? Llavors, aquests propòsits, més de ser bones persones, jo crec que entren més en aquesta via, no? En què sabem que després això ens beneficia a nosaltres mateixos i al col·lectiu en el que vivim, no? Ens sentim més bé, no?
Mm-hmm. Molt bé, doncs de moment aquestes són les reflexions que nosaltres aquí hem escoltat atentament. Ara entrarem aquí en debat amb cadascun dels especialistes. Gisela, ens tornem a trobar dijous.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau. Doncs ara sí que entrem en els propòsits allò més concrets. El Dani, que es dedica al món de l'esport, que a més és entrenador personal i tal, l'esport és un dels fixes, dels que no falla. En el cas dels idiomes, em sembla que també l'anglès, que és l'assignatura pendent de tots, doncs un altre dels fixes. I deixar de fumar i fer dieta?
És que si anem a escoltar la Gisela, ens ha dit que la gent se centra en fer règim, que seria la Begoña, fer esport, que seria el Dani, i estudiar, que seria jo. Vull dir que estem aquí molt ben
els tres pilars, no? Els pilars de la Terra.
Els pilars de la Terra.
Pràcticament.
I després tu has dit, i perdona, una cosa que m'ha semblat molt, molt important, també molt maca, que són aquests altres propòsits de millora personal a nivell de, doncs, vull potser prendre'm les coses amb més calma, o vull ser més, no sé, més ben educat amb els veïns, o vull ser millor pare, o aquesta mena de coses que també està allà.
Uh-huh. Noteu precisament que amb l'arribada del nou any teniu més gent interessada en allò que vosaltres oferiu? Dani, en el món del fitness, per Anytime han passat més persones en aquests primers dies de l'any?
Sí, ja es comença a notar una mica el boom de l'any nou. Nosaltres sempre des de ja els últims anys amb aquest furor una mica pel tema del món del wellness, del món de cuidar-se, de l'esport, realment notem que el mes de gener és el més fort per nosaltres, com ha dit el Jordi, perquè la gent es fa, i la Gisela, perquè la gent es fa uns propòsits, no?, a principis d'any, i es nota molt realment la diferència, no?, entre mesos com novembre o desembre, que són els mesos que la gent no es planteja coses, en canvi al gener de cop tothom en quan les campanades sonen comença la festa, no?
Jo mira el raïm que m'he menjat aquesta nit ja, intentaré cremar-lo, no?
Sobretot ajuda molt realment el tema de com realment tenim moltes comides copioses, molts menjars copiosos i realment no ens cuidem gaire, ens deixem una mica, no? Això ajuda que dic, bueno, em deixo una mica... I aleshores ho recupero al gener, no? És una de les coses que realment també influeix amb el que més gent s'apropi al nostre centre, no?
Uh-huh. Ja que parlàvem d'esport i parlàvem de dietes, han sortit, Begoña, tot eren dones.
Sí.
Estem vaja, és la nostra creu.
Tothom, totes les dones volen fer dieta, volen aprimar-se. Bueno, també després de les festes, que són menjars tan copiosos i això, doncs, la gent vol...
Vosaltres ho heu notat a la farmàcia?
Sí, 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 la veritat és que sí, ve gent... També tenim dues especialistes en nutrició, llavors ve gent per fer dieta, sobretot, alguns per deixar de fumar, una mica...
Què és el que prima més? Fer dieta o deixar de fumar?
El que prima més?
Sí.
Home, normalment quan no, és...
Primar de
ah,
què
vale,
és
vale.
Més? No de primar!
veure...
Perquè deixar de fumar em sembla que no és prima.
Coses, Com diguis que fumar a prima, aleshores...
A prima farem cartrons i cartrons.
No, no.
Sembla que la publicitat que estem fent no és
massa mateix,
bona.
Per moltes per les dones, a primar-se. És el que més prima.
Quina mania.
I els homes?
Jo no entenc.
Els homes també, eh? Els homes... Déu-n'hi-do, també venen, sobretot, homes, bueno, de madurets. Bueno,
que no. Senyors grans que ja ho fan més pensant en la salut.
Sí, exacte.
Sí, no? O sí, 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 sí. Els joves no, normalment, perquè ja es cuiden més o fan més esport, però els més grans sí.
Però diríem que aquesta és l'època de l'any en què més demanda teniu per fer dietes i productes miraculosos per deixar de fumar?
Sí, ara i quan comença l'estiu també. Abans de l'estiu també és època d'operació en biquini, pues eso, també.
I en el cas dels idiomes, la nostra assignatura pendent, tot i que els primers idiomes feu diversos idiomes, no? Es poden estudiar.
Bueno, diversos idiomes i també hauríem d'anar al gimnàs, eh? Vull dir,
sempre s'ha d'anar al gimnàs.
A veure, nosaltres el que passa és que es barregen dues coses. Una és aquest bon desig, això que estem parlant, aquesta mena de reciclatge que fem tots... comencem un any nou, doncs volem complir assignatures pendents, però això se'ns barreja també amb el que és, diguéssim, el nostre any acadèmic, que té com unes normes, una mecànica interna que ja fa que ara al gener sigui lògic que tinguem un boom d'alumnes. Això té una explicació molt senzilla, que és que els exàmens de Cambridge, el First Certificate, l'Advanced, el Proficiency, la càrrega més important d'alumnes que van a aquests exàmens normalment és el desembre, perquè han fet tot l'any anterior i tres mesos, de manera que aquests alumnes desapareixen de les escoles perquè ja han anat a examen, deixen de venir, i per tant les escoles han de fer un esforç de publicitat per intentar recuperar aquests alumnes, sobretot en el cas de tenir una plantilla doncs, de professors fixes que has d'omplir tant sí com no. Clar, aleshores això es barreja amb l'altre, amb aquesta mena de publicitat general que hi ha d'autoreciclatge, i això funciona molt. Diríem que hi ha tres temporades bàsiques per a les escoles d'idiomes, que són setembre, començament de curs, ara al gener, i després la temporada d'estiu, que és una mica a part, però que són els tres grans focus de captació de clients.
Però els que comencen ara, per exemple, la durada del curs arribaria fins al juny?
A veure, això ha canviat molt, eh?
Sí?
Home,
bueno, jo ja m'he quedat enrere,
però,
llavors.
Fa només, no, però vull dir-te fa, què sé jo, una dècada, quatre dies, un curs era un curs, durava tot un any i aleshores veies molt aquesta cosa de la persona que venia, s'apuntava i al cap de dos dies, com que no ho seguia, doncs ho deixava, que suposo que és el cas també de diverses altres activitats. Però avui dia hi ha molta oferta i molt diferent. Pots fer un curs de tres mesos, pots fer un curs adaptat, pots anar a examen en diferents etapes, no només els mesos que abans estaven marcats en el calendari. Aleshores, canvia molt. Les escoles d'idiomes, no només nosaltres, sinó tot el sector, prova d'adaptar-se al client, que a més ara és molt diferent, perquè ara l'anglès no es fa res, però clar, ja és gairebé obligatori. Tots els nanos d'avui dia que tenen un iPad ja saben anglès.
Clar, però jo t'ho deia perquè precisament si tu et matricules a fer un curs d'aquests que ja ha estipulat un temps concret, per curt que sigui, doncs potser estàs obligat a estar tres mesos. I com que tu mateix has fet referència que la gent és possible que no aguanti, clar, en el cas del gimnàs m'imagino que és més fàcil.
Però fixa't en una cosa, i ara el Dani m'agradaria també que em corregís. A veure, en el cas del gimnàs, jo suposo que ells donen suport a la persona, al client, i que estan al darrere. Però si el client va sol, depèn d'ell mateix.
Yeah.
És com la dieta també de la Begoña. Potser ve un client o una clienta i et demana un producte X per aprimar-se, i al cap de tres mesos torna a demanar el mateix producte perquè no ho ha fet. En el cas d'una escola d'idiomes, vulguis o no vulguis, tens un professor que et fa un seguiment, un cap d'estudis que et fa un seguiment, uns companys que t'obliguen a... estar allà. Aleshores, és més fàcil també, vull dir, no estar sol. I això és important.
Ja, ja.
Sí, jo crec que el Jordi aquí ha tocat una de les claus de, crec que amb el seu també, amb el seu, amb els idiomes, amb la dieta també i amb el tema del gimnàs, que és, diguem-ne, una la continuïtat d'aquests propòsits, no? És a dir, sempre nosaltres parlem de que sempre les bones intencions hi són, és a dir, moltíssima gent, li preguntaries de l'enquesta que hem fet a 50 persones més i les 50 et dirien vull aprendre anglès, vull fer dieta i vull fer esport, no?
I deixar de fumar.
I deixar de fumar, exacte. Són els quatre grans reptes, no, que ens plantegen, no? I crec que per tots aquí està una mica el quid de la qüestió, no? És, comences i jo crec que l'èxit està en enfocar molt bé a la gent per poder continuar, perquè tenir aquest esforç que han fet ells amb entrar en aquest, dins d'aquest món, és la continuïtat que puguin tenir, no? Per això, com ha recalcat el Jordi, crec que han de tenir un seguiment dels professors, de dia a dia, estar darrere, com el tema del gimnàs, no? És a dir, no és entrar al gimnàs, apuntar, ensenyar, sinó que els propis entrenadors del gimnàs han d'intentar crear, diguem-ne, com una família, no? Crear un aura que et faci tornar al gimnàs, no? Si no, és molt complicat que una persona que mai, que no ha viscut, que no ha paït a casa o que no ha viscut la vida esportiva de que els pares que marxen cada dia a fer muntanya, a fer escalada, a fer tennis, a fer pàdel, el que sigui, després una persona o que la família s'acostumi a fer esport, costa, no? I sobretot és perquè realment no ens marquem uns petits reptes, que és senzill, però tant amb l'anglès com amb el règim com amb l'esport, la clau està en marcar-se petits reptes a curt plaç, senzills i sobretot creïbles, no? I aquí està la clau nostra. I sobretot als professors d'anglès, professors d'entrenadors i dietistes i farmacèutics, sobretot, pues això, ajudar amb això, no?, una miqueta.
En el cas de la farmàcia, Begoña, els que quan venen a demanar allò, fer una dieta, que els hi feu un seguiment, veieu la gent allò compromès amb la voluntat, si esteu a sobre, és a dir, si no és el cas, com ens comentava el Jordi, que venen, demanen un producte, se'n van i potser tornen d'aquí...
Bueno, amb tots els respectes, per tothom, aquest és el meu cas, vull dir...
No, és el teu i el de molts.
Jo sóc el típic que fa això, vull dir que...
No, és que és molt important aquest, com deia
el Dani,
aquest seguiment, aquest recolzament, perquè si no, de vegades és molt difícil continuar. Tothom té bons propòsits, però comences i després el dia a dia és difícil de continuar, de seguir. I si fas aquest seguiment, aquest estar darrere, aquest recolzar i, com deia, doncs fer una mica família, fer... És molt més fàcil, la gent sí que continua.
O sigui, que no tenen aquest suport, no?, que els hi doneu als professionals,
sí,
d'alguna manera.
Sí, sí, i també és una mica el que busques. Si algú ve a comprar un producte, intentes també animar-ho, animar, ajudar... perquè realment senti aquest recolzament, aquesta ajuda.
Abans ella parlava d'edats, també, i és molt curiós perquè en el cas de les escoles d'idiomes tenim el tema de que cada edat és molt diferent, també. I l'edat que necessita aquest recolzament més important són els adults, que justament són aquells que potser anem molt de bòlit, que tenim moltes coses al cap, sí, que potser no sempre tenim temps de fer aquestes coses que ens agradaria fer, i que, bueno, tenim altres prioritats. I aleshores, en el moment en què això ho han tret tots dos, hi ha com un club, hi ha aquest caliu, aquesta cosa, aquest ambient, aleshores, clar, tu ja vas més a gust. Uh-huh. No és el mateix anar sol a fer piscines que anar amb uns amics.
I ara que parleu de companyia, allò de fer pinya, normalment el propòsit, el repte, és una decisió personal, és a dir, cadascú decideix i tria, però us heu trobat amb el cas que vinguin acompanyats de fer-ho conjuntament, és a dir, precisament per no sentir-se sol, doncs mira, m'apunto al gimnàs i m'apunto amb la meva millor amiga, ara sí, em faig dieta i ho faig amb la meva mare, perquè així segur que entre les... O sigui, hi ha una mena com... Necessitem una mica de delicient, una mica de competició, perquè això s'aguanti.
Seria fantàstic que passés més sovint encara això, i que vinguin de dos en dos. Exacte. Els clients, escolta, vull dir, festa, Però sí, passa, cada vegada més, i a més et venen i et diuen, jo vull anar amb tal persona i tal, però clar, aleshores potser, per exemple, el nivell d'idioma de les dues persones no és el mateix.
No s'ajusta,
això pot passar, també, O potser un necessita fer 30 flexions i l'altre 50, no ho sé, eh? Però vull dir que...
Sí, però sí, amb el nostre món és més fàcil perquè pots posar una cinta, un pot anar a 12 per hora corrents i l'altre pot caminar, no? I estan junts al costat. Això dintre del gimnàs és una de les coses que a diferents nivells poden, diguem-ne, coexistir dins d'un mateix lloc. En canvi, per exemple, si vas a córrer fora o si vas a fer un esport com pot ser el bàsquet o el pàdel o qualsevol tipus d'esport, tu no pots anar-hi amb la persona, diguem-ne, has d'anar amb un mateix nivell, no? Si no, o t'avorreixes, o si un corre molt i l'altre corre poc, al final aquestes dues persones no casen, no? En canvi, dintre del gimnàs sí que pots anar-hi perquè, bueno, pots posar un pes més superior o més inferior i pots anar a la cinta, que la cinta funciona igual, un està corrent molt ràpid i l'altre corrent molt, molt, molt lent, no? Així que és un punt a favor del gimnàs que poden anar diverses persones de diferents nivells i que estiguin al costat un de l'altre, no? Això està molt bé.
Sí, sí.
I en el capítol de excuses per no continuar fent dieta, per no anar al gimnàs, per no continuar fent anglès, quantes excuses us n'heu trobat?
Jo aquí crec que totes, igual, jo considerem amb el Jordi i amb la Begoña, per nosaltres i pel Jordi la falta de temps és l'excusa perfecta pels idiomes, per les dietes, pels esports, i sempre posant la mateixa excusa, no? Nosaltres sempre diem, no, si treballem, a més nosaltres som 24 hores, 365 dies, no? Que estem oberts, aleshores. Hi ha poca excusa, perquè de temps n'hi ha.
Sí, tot.
Tot el temps que vulguis, 2 del matí, 4 del matí, aleshores nosaltres sempre repliquem, no, home, no pot ser, però sempre la gent ens diu el mateix, no? És per un tema de no assolir els objectius, l'excusa del temps.
És que una mica va per sols els objectius. A veure, la Gisela abans ha fet una cosa, un comentari que m'ha agradat molt, que és que cadascú ha de ser una mica conscient del desig que es proposa fer. Tu t'has de conèixer tu mateix, tu has de saber que no aprendràs anglès en 3 mesos. Això no existeix, senyor Boho, com es digui, aquell de la tele, ni trobaràs músculs ni t'aprimaràs en 2 dies. La cosa vol una regularitat, una continuïtat, un esforç personal. Aleshores, clar, si tu tens un objectiu que és irreal, al cap de 2 mesos diràs, ostres, aquí m'estan prenent el pèl, perquè no parlo... A mi m'ha passat això, de veritat que m'ha passat. M'ha vingut, ara tinc al cap una senyora que m'ha venit i em va dir, és que la meva filla no parla anglès i fa un mes que ve. I dius,
no li canviem.
El disc dur, no? L'hem de canviar el disc dur sencer.
Això passa, vull dir-te que els objectius que et proposes no han de ser realistes.
Sí.
Tu has de saber que no deixaràs de fumar en 2 dies. Ara, potser sí que pots fumar cada 2 dies, i després cada 3, i després de 0.
A poc a poc. No?
Sí, jo crec que és un dels èxits. Nosaltres ens ve molta gent, i les primeres preguntes que, bueno, a part del qüestionari de salut que podem passar als nostres clients, pues una de les preguntes és, bueno, quants dies vindràs a la setmana, no? I et sorprèn perquè jo sempre dic el mateix, d'una persona que mai ha vingut a un gimnàs, que no ha trepitjat mai, no, jo vindré entre 4 a 5 dies a la setmana.
On vas?
On dit tu? De 0.
Et donaran un premi,
sí, no,
eh?
És que tothom diu el mateix, no, jo intentaré venir, o uns cada dia, i dius, ostres, a veure, quan fas esport regularment? No, fa 10 anys que no faig esport.
Sí.
I aleshores és una de les coses que sempre la gent va de 0 a 100 en 3 segons, no? I realment ens equivoquem, no? Que tant el no posar-te reptes a curt plaç com a expectatives, com ha dit la Gisela, com ha dit la Begoña o el Jordi, són massa altes, crea unes expectatives que després dius, mira, ho deixo perquè jo sóc així i estaré obès tota la meva vida o no...
Bueno. Sóc un informal o
Exacte.
Estic venint aquí, que és un càstig per
Exacte.
Mi, no?
Sí, sí. I estic pagant per no venir i aleshores comencen tot pensaments negatius, no? Aleshores, que nosaltres sempre diem des del gimnàs que hem d'anar poquet a poquet, que per principi vine 2 dies a la setmana, 1 hora, i al final, a poc a poc, pues, anar augmentant aquest grau d'hores d'esport i d'hores d'idiomes i d'hores de... Bueno, fer règim ha de ser constant, no? Però,
sí.
Però bueno, crec que una mica la clau és aquesta.
Molt bé, doncs hem arribat al final d'aquest trajecte en què ens hem carregat de bons propòsits. No els hem demanat als convidats quins són els seus. Imaginem que tenen la seva pròpia llista.
Els idiomes, els idiomes.
I el Jordi fa esport, no?
Jo he de tenir més paciència, jo he de tenir més paciència.
Molt bé. Doncs,
Carme,
digues.
Que no ha sortit en cap moment, i jo vull dir-ho.
El què?
No, propòsit, llegiu una mica.
Bueno, això ens ho dius dimecres de la setmana que ve, quan
tot. Ja, però jo digestim aquest tema, jo digestim aquest tema.
Aquest és un dels propòsits durs també, eh? I complicats, no per tothom, però sí per uns quants. A la Gisela, al Jordi, a la Begoña i al Daniel, els hi agraïm que ens hagin acompanyat. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies.
Sant Cugat a fons.